que apareixeran sobretot a la costa i al nord. Aquest dimarts les temperatures màximes seran un pèl més baixes. De moment és tot, més informació d'aquí a una hora.
Vols que Marc Márquez, Dani Pedrosa i Toni Bou visitin l'escola dels teus fills? Anima els seus profes a participar en el concurs que proposem a Repsol.com. Els guanyadors podran gaudir de la visita dels pilots Repsol a la seva escola per celebrar junts l'aniversari de l'exposició Repsol Racing Tour. Informa't de com participar a Repsol.com.
Diuen que durant el Halloween de PortAventura passen fets inexplicables.
Què dius?
Del 26 de setembre al 15 de novembre viu el Halloween terroríficament divertit de PortAventura. I amb cada etiqueta promocional d'Estrella Damm aconsegueix 2 euros de descompte en la teva entrada fins a un màxim de 20 euros.
Avui tot el trànsit es concentra al centre de Barcelona, al carrer Usell 276. Quines retencions hi ha per veure les noves instal·lacions de Kia.
Descobreix les noves instal·lacions d'AR Motors Kia al carrer Usell 276, a prop de la plaça Francesc Macià. Més de 700 metres quadrats d'exposició i un excel·lent servei de taller postvenda. Tota la gamma Kia a AR Motors, al centre de Barcelona, i a armotors.es.
Divendres 30 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya, la 32a edició de la gala del Trofeu Campions de Mundo Deportivo homenatge als clubs de Catalunya. Trofeu Campions, gala en la qual Mundo Deportivo vol retre un merescut homenatge a tots els clubs de Catalunya que han aconseguit pujar de categoria en la darrera temporada. Amb el patrocini de Vichy Catalán i el Corte Inglés.
Si et trobes cansada i decaiguda, confia en Astenolit. Amb només una presa al dia, Astenolit t'aporta els aminoàcids i les vitamines que necessites d'una manera ràpida. Astenolit, i que el cansament no t'aturi. Astenolit és de Laboratori Zern. I ara també Astenolit envia els bebibles.
Hola, em dic Daniel i el meu problema és que no aguanto que les coses a casa meva s'acabin sense que me n'adoni. La sal grossa, la llet, el paper, el xampú, el descompte de l'assegurança.
Oh, quina vaina.
Atrevívete. Amb el Pla 3 sin fin de Verti tens 3 mesos gratis en la teva assegurança de la llar. Per tota la vida. Verti.es. Assegurances per gent desperta.
No hi som per festa. Amb l'Ordi Beltrán. Què tal?
No agafem cap avió, continuem aquí fins les 11 de la nit amb Nois Som per Festes i ara a punt ja de conversar via telefònica amb una noia entusiasta, una noia que és una de les responsables de que tiri endavant una publicació digital que se'n diu Endavant, precisament.
A RAC 1, Nois Som per Festes, amb Jordi Beltrán.
Oh, yeah! Deixeu-me que us expliqui una mica d'on sorgeix aquesta propera conversa que tindrem ara. Ja fa uns quants dies, fa una setmana, una cosa així, vaig veure al meu compte de Twitter un tuit que posava com escriu millor, contents o emprenyats? Era així exactament, Mariona Isern? Què tal, com estàs?
Hola, bé, molt bé. Era així, bueno, era... Sovint a Twitter el que faig doncs, és crear debat, no? Que també està bé. I volia saber si els hi passa com jo a la gent del meu voltant, que és que jo escric, indiscutiblement, escric més bé quan estic més malament.
Yeah.
I, bueno, per les respostes coincidíem bastant.
Ah, sí?
Sí.
Per què creus que s'escriu millor quan s'està emprenyada de mala llet?
Es tenen més coses a dir quan s'està malament, crec. Quan s'està bé, tot és més ideal, diguem-ho d'aquesta manera. Mm. I, doncs, potser quan s'està malament veiem un horitzó més ampli, no?
Bé, arreu... I... Digues.
No, doncs això, que potser som més empàtics quan estem en un moment dur.
Ja. Sí, normalment també suposo que es pensa més i tot, no?, quan estàs allò emprenyat
sí,
o alguna cosa.
Sí, més del que és necessari, segurament. Mm.
I això tu... Et posa de bon humor, de mal humor? És a dir, aquest resultat es fa pensar en...
Home, em fa pensar que ens hem de fer mirar, no?
Val. Sí,
però que no és molt lògic, no? Normalment seria que si estem bé, no?, hauríem de poder parlar de lo bo i de lo dolent. I crec que no és així.
Ja, de fet, ja fa també uns quants anys per televisió vaig veure una escriptora, em sembla que era de Vic, que retratava aquestes generacions, aquestes últimes generacions, com generacions de neuròtics. I potser això té a veure una mica també amb aquesta mala llet que ens fa escriure o ens fa expressar més coses.
Sí, i que potser també quan estem malament tenim més ganes de dir que estem malament, no?
Sí, suposo que sí, que ens escolti algú. Home, tampoc vols parar tothom pel carrer dient, mira, és que estic fatal, em sembla això, és que ho cremaria tot, el que sigui. Però
quan
sí
estem
que...
bé no crida l'atenció, no?
No, o de vegades sí, eh? Si és molt Walt Disney, de vegades dius un baraguets així, no?
Ja.
Això també passa de vegades. Però bé, arrel d'aquest tuit, de si escrivim millor contents o emprenyats o de mala llet, vaig descobrir que la Maria no estava implicada en una publicació que es diu Endavant, i que sí, suposo que es farà, us donarà a conèixer per tots aquells que l'han sovintejat algun dia, com l'Endavant. Deixa'm que abans que ens posem a xerrar, convidi a qui ens està escoltant en aquests moments, que si té la possibilitat d'accedir a una pantalla d'aquestes amb informació, busqui l'Endavant, és a dir, L' l'Endavant, i el primer link o el primer web que li sortirà serà el de la revista. És una revista que em va sorprendre, perquè, bé, està organitzada d'una manera bastant clara, amb una quantitat d'articles i columnes bestial, diria jo, és a dir, no te l'acaba, segons com, però si entreu, veureu com us cridarà l'atenció, ja no només per com està estructurada, sinó també per les il·lustracions que presenten o fan com de porta a l'accés als articles diferents. Bé, alguns dels títols en els que jo m'he quedat són Mascle Ibèric, Perica colombiana, La mort de la filosofia, Los viajes de la nave estelar Catalunya, Andalusia quan convé i Gràcies. Per posar-ne allò, un exemple mínim. I vaig veure que la Mariona era una de les responsables, que és una noia que va néixer el 1990, per tant, és molt jove. Tens 25 anys, no?
24, a punt de fer-la 25.
Val, sí. Ja et feia més gran, eh? I és de Sora, i a més està orgullosa d'haver nascut a pagès i ara s'ha criat a pagès. Deixa'm que tot això ho conduïm i anem explicant la història a pams. Tu neixes a Sora.
Sí, i... bueno, neixo. És una història una mica... Jo, bueno, filla de Perafita, s'ha de dir.
Perafita, d'acord.
Perafita, el Justanet.
Sí.
Els meus primers 8-10 anys són viscuts a Perafita. El que passa que llavors, per raons familiars, ens hem traslladat a Sora, que és un poble petitíssim, de menys de 200 habitants, i allà passo, sí, fins fa mig any, sí, sí, soc de Sora, sí. I visc a pagès, la meva família, bueno, d'una granja, i sí, sí, visc a pagès, vull dir, com una filosofia de vida, que és el que explico aquí, com has dit tu molt bé.
Ja, i aleshores n'estàs orgullosa de ser de pagès, n'estàs orgullosa d'haver-te criat enmig d'animals, de camps, i de la natura, diguéssim.
Sí.
I jo crec que ens fa sentir orgullosos de veure que pagès és gent que té inquietuds.
Sí, sí, perquè
de vegades tenim la idea de que pagès només estan pel seu, no. Aquí hi ha més coses, no?
Sí, bueno, no, abans es creia doncs, que les persones de pagès doncs, feien sempre el mateix, no?
Sí.
Passaven els nostres pares i avis 50 i 60 anys treballant com negres per viure justet, diguem-ho així, i que doncs, això era el que els havia tocat, no? I doncs, també està bé que les noves generacions, no només jo, sinó molts fills de pagesos, s'atreveixin doncs, a fer coses que els seus pares no haurien fet a la nostra edat, no? I que això, quan parlo de la filosofia de vida, és perquè potser costa d'entendre els que no són, però és una filosofia de vida diferent, és una maduresa diferent. No és el mateix, doncs, viure a ciutat, jo no hi he viscut mai, però entenc que no és el mateix, que doncs, sí, això, el fet de viure a pagès.
Bé, aleshores, aquesta responsabilitat, bueno, aquesta idea de l'Endavant, en quin moment sorgeix? És a dir, tu estàs a pagès i de cop dius, escolta,
he
de buscar un canal perquè canalitzar totes les opinions de molta gent, tot això, com va sorgir?
Mira, jo ja, quan això el vam començar al març, em sembla que era a finals de març d'aquest any, jo quan va començar això, jo escrivia alguns mitjans digitals i de paper, però diguem que això que em deies abans, escrivint més bé, malament o bé, doncs jo, passava per una època que era més dolenta que bona, diguem-ho així. I allò que no sabia com sortir-me'n, no?
Sí.
I, de fet, una tercera persona, que és el dibuixant Àlex Santaló,
sí.
Doncs diguem que, em va donar, no aquesta idea concreta, però que em va donar alguns passos per com me'n podrien sortir. I, de fet, l'idea va començar així. Ell i jo en vam parlar de que, doncs això, com que l'Endavant surt al 100% de Twitter, això és així, vull dir, tots els col·laboradors han nascut de Twitter, o ara algú que ens coneix, com has dit tu, no?, per posar-la endavant al Google, però és ben bé de les noves xarxes socials. I doncs comença així, que comencem a reunir uns quants... L'equip són 3 persones, però cadascú ja té com unes afinitats, i comencem a buscar gent doncs que vulgui escriure, que li agradi també comunicar i que ho faci sobretot per divertir-se, que no tingui grans, perquè també és el que sentim nosaltres. Evidentment, està molt bé que ens sentim reconeguts i que, mira... Això, quan entres al Google i posis l'endavant, la primera siguem nosaltres. Això està fantàstic. Però també l'idea és divertir-se, perquè penso que si ja no ens divertim ni per crear noves idees, doncs no ho farem per res més.
Esclar, parles de divertir-se, insisteixo, si esteu escoltant aquesta conversa i us voleu fer més a la idea de què estem parlant, visiteu la pàgina d'aquesta revista digital que es diu Endavant, i que l'heu de buscar millor, crec, amb L'apòstrofe, l'Endavant, i veureu de què estem parlant, perquè hi ha bé, la manera en què està presentat el contingut trobo que et crida molt l'atenció. Mm. Clar, tu parles de divertir-se i parles d'una generació d'escriptors nascuts a Twitter. En molts casos de Twitter, per divertir-se, hi ha 2 canals, o sembla que sí que són els prioritaris. La ironia sarcàstica, l'insult i la falsa identitat. Tot això, de quina manera es controla o no? I això influeix en el contingut? És a dir,
el que nosaltres volíem era que no fos els articles no fossin monotemàtics. Per exemple, en el moment que viu Catalunya, que tu quan entres a l'endavant no hi hagi 10 articles parlant del procés independentista. Yeah. Sinó que, doncs, mira, es parla des de política fins a turisme, història, relats de ficció, cinema, esports, vull dir que hi hagués molta varietat. I, doncs, això que dius tu, la barreja entre la ironia i el sarcasme, doncs, es tria... O sigui, nosaltres sí que coneixem uns quants i ja sabem que volen que sigui ells, però també ens ho mirem bé. Vull dir, no és allò d'agafar, mira, aquest que sabem que té aquestes idees, no, vull dir... I també cal fer una mica... No és allò, mira, faig aquest text i te l'envio i ja el publicaràs. No és
aquesta
la idea.
Això ho volia saber també, perquè possiblement pot haver-hi gent que està escoltant que té ganes de buidar el pap escrivint i diu, mira, aquí ho tinc perfecte. És a dir, està obert a tothom, feu filtre només per gent que hi ha, en certa manera, de forma amateur o professional, és a dir, que escriure o fer periodisme. Com ho enfoqueu, això de dir, publica aquest i aquest no?
La temàtica és oberta. Nosaltres no diem, no sé que jo tingui algú que digui, mira, aquest escriu molt bé d'això, però si no és aquest el tema, la temàtica és oberta.
Sí.
I llavors, doncs, fem un filtre. Vull dir, totes les persones que formem l'equip, doncs, ens ho mirem. També et dic que un 85% del que ens envien el publiquem, saps? Yeah. Vull dir que sí que rebem alguna que dic, mira, ho han dit alguna vegada, de dir, això crec que no és adient per la nostra publicació. Alguna vegada m'ha passat, però no és gaire freqüent, eh? Vull dir, també crec que la gent, com que a Twitter no tot és tan visible, la gent ja sap més o menys que ara que ja ens coneix una mica amb el pas dels mesos, ja sap més o menys què ens pot dir, què ens pot escriure o no. I si no, també no tenim cap problema en explicar-nos i en dir-ho, vull dir, no.
Ja, quan
no hem tingut cap problema en aquest sentit.
Quan vareu començar, anàveu cercant gent? És a dir, era vosaltres qui trucava la gent per dir, escolta, si tens algun article, passa'ns a l'hi publicarem? O ja va ser, d'entrada, gent que sabia que existiu, s'hi va presentar i vosaltres anàveu publicant? I és més, ara, després de, que podem dir, mig any d'existència, teniu molta oferta, és a dir, hi ha molta gent que vol publicar l'Endavant?
Tenim, està malament que ho digui, però hi ha tanta oferta que hem hagut de dir que no bastanta gent, s'ha de dir. Jo, quan vaig començar, com que era una... No sóc experta d'això, diguem així, doncs tenia bastanta por de que no tinguéssim gent, no? Perquè si ja saps, per exemple, nosaltres, doncs cada dia intentem publicar 2 articles. Sí. Normalment, cada dia. Clar, això fa doncs, que hagis de tenir una previsió per tota la setmana, no? I, clar, jo això sí que em preocupava el fet de que o la gent no volgués, o no s'hi sentís bé, o que no trobéssim les persones que nosaltres creiem que eren adients. I la veritat és que sí que, per exemple, cada persona de l'equip coneixia 3 o 4 persones, no? El primer que vam fer, mira aquest, que... aviam què li sembla, no? I els hi vam explicar el projecte amb 4 o 5, els hi van cantar des del principi, i així va començar amb res, amb 8 o 10 persones, eh? Yeah. Les primeres setmanes, i llavors, doncs, tot es va començar a engrescar fins que ja no ens va caldre buscar més gent. Yeah. Aquests, els dos últims mesos, per exemple, que hi ha això que hem fet alguna gent nova i que en alguns sí que hem hagut de dir que no, perquè ja en tenim bastants, com has dit, sí. Tu la web, entres i clar, en veus molts, ara la pàgina web ja se'ns queda una mica petita, i doncs, perquè això, perquè potser ara sí que fem un filtre més exhaustiu que abans, no?
Hi ha un apartat d'autors on pots consultar això, qui és l'autor i tot de cada una de les columnes.
Això també es va fer perquè també volíem, com que ja que els col·laboradors escriuen i ho fan normalment periòdicament, doncs que tinguessin una certa popularitat. Aquí la pestanya d'autors, i bueno, hi ha com una mini biografia d'ells,
sí.
I ho linkem al compte de Twitter i si tenen pàgina web perquè també doncs, la gent ho sàpiga el que estan fent.
Hi ha gent que se us ha brindat ja a posar-hi publicitat? Teniu publicitat ja o no?
Encara no, però està a punt.
Però clar, vaig veure que al final de la pàgina sol·liciteu donacions amb la moneda d'internet, no? Els bitcoins.
Sí, sí. Això ja fa bueno, una setmana, deu fer un parell de mesos que ho vam posar,
sí.
I ara l'últim sí que és amb això de la publicitat, que ja hi estem bastant posats, aviam si aviat ja ho podem tenir fet.
Per tant, la idea és convertir l'endavant en un nou mitjà de comunicació digital? O,
sí.
O no?
La idea no era...
Clar, perquè no té una estructura. És a dir, fins a quin punt, per exemple, depeneu de l'actualitat? O la prioritzeu?
Molt de l'actualitat, completament.
Sí?
Bueno, clar, també depèn... Per exemple, a nosaltres no diem a tal persona... Bueno, amb alguns sí, però a la majoria no li diem... Oita, avui ha passat això, escriu d'això.
Ja. Yeah.
No baixi. Normalment la gent ja ho fa per si. Saps? Per exemple, molts dels que has dit primers ja... Ells ja ho fan. Sí que amb algú que ja saps que és molt característic d'una cosa, perquè també hi ha gent que no escriu sobre una temàtica concreta sempre. En canvi, n'hi ha que sí. I que yeah. Tu ja saps que són específics en alguna cosa. Per tant, amb aquest sí que de vegades els dius, mira, això, aquesta idea podries... Però també et dic que surten molt les idees seves, eh? Mm. I que depèn molt de l'actualitat, clar. Sobretot amb el que és política.
És el que predomina, la política? La política és el tema predominant a les columnes?
Predominant, no sé si és el predominant.
Política, economia, no. Tota aquesta mena d'escudella barrejada de política i economia que hi ha actualment.
Sí, home, és veritat que hi ha... Que aviam, també, tampoc crec que estigués bé que en el moment que viu Catalunya tampoc en parléssim, eh?
No, no.
Però tampoc crec que sigui bo que se'n parli molt i l'altre quedi tot apartat. Doncs crec que s'ha aconseguit que hi hagi un valor equitatiu entre totes les temàtiques, això sí.
Esclar, partint del tuit que deia jo a l'inici de la conversa, pots acabar tenint la sensació de que després de llegir uns quants articles de l'endavant, treus una conclusió, una atmosfera una mica apocalíptica, una mica allò de hòstia, vaya merda, tot
sí.
Plegat, no?
Sí,
és així.
Sí, sí.
Home,
és així.
Hosti, no hi ha ni un article d'esperança. Mira, sembla que pot anar per aquí la cosa.
Sí, tot i que, bueno, la filosofia de... aquí principal ja és aquesta, eh? Ja no és de vendre grans motos, saps?
Yeah.
M'explico. Que, aviam, està molt bé, eh? Però que potser ens val més la pena explicar el que passa tal com passa i no com ens agradaria que passés, no? I és veritat, eh? Això en soc completament conscient que és l'apocalipsi, sí, sí.
Bé, la Mariona és responsable de l'endavant, juntament amb Biel Figueres, que és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, i també amb Aleix Salvans, que és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull. Bé, entre tots tres aspireu a viure de l'endavant, o no?
La idea principal no és aquesta.
Bé.
Torno a dir, la meva, dir, quan jo vaig tenir, per exemple, amb l'Àlex Antolón parlàvem i vam dir, mira, agafem... I aviam com va, perquè tampoc sabies com funcionaria, ens podia passar que al cap d'un mes allò trenqués, vull dir, no hi havia cap... L'idea principal no era aquesta, perquè no, la meva no era aquesta. Ni jo estic formada en això, ni era només per divertir-me i perquè creia doncs, que sentia que ho havia de fer. D'aquelles coses que sents i que creus que mai faries, no? I, però és veritat doncs, que amb el pas dels mesos va molt millor del que ens pensàvem, no?
Ja, no, no, i dic que és sorprenent, és d'aquelles pàgines que dius, mira, és curiós.
Sí, oh, i el que fa Twitter, perquè realment
sí.
Hi ha una visibilitat amb tot, vull dir, tot el que passa a Twitter sembla que sigui, no?, molt més...
Mm. Bé, a veure si dura per sempre, perquè Facebook també, doncs, segons com passa a les baixes,
sí,
Twitter li pot arribar, avui en dia tot es crema molt aviat i ja ho veurem. Escolta'm, i de vegades no t'enyores de dir, hosti, vull tornar al tema, estar més pendent de la natura, dels animals i tot això, i despreocupar-me totalment de tot aquest merder que apareix.
No, perquè no marxa, això.
Això no marxa, diu.
No, això no marxa.
Això no marxa, vols dir, al camp, la natura.
Sí, ja. Això és... es porta dintre. No només el fet de viure amb animals, vull dir, el fet de viure, com sé com explicar-ho, la filosofia de vida.
Ja.
Saps això? No. Jo crec que totes les parts de la vida, doncs, es veuen diferents. Si tu t'has passat 15 anys de la teva vida, doncs que, per exemple, veies que els pares no feien ni un dia de vacances durant tot l'any,
ja,
que jo no vaig tenir tot el que van tenir tots els meus amics. Són coses que potser per algú són tonteries, però que al llarg, quan et fas, són importants.
Yeah.
I que jo ho reivindico perquè no es reivindica, sobretot. Ho
sí.
dic perquè sembla que els que ho diem són petits i ningú ens escolta. Per tant, crec que s'ha de dir.
Mariana, deixa'm que et situï ara al mig del camp. Tranquil·lament, tu de fet, vius encara a pagès, no? No t'has traslladat a la ciutat.
No m'he traslladat.
Val.
No.
Aleshores, una noia al camp, envoltada de natura, quin és el tema? El tema que notes que més vegades passa pel teu cap i que et pot preocupar? Personalment, realment, un tema que dius... A mi em preocupa això, que potser no té res a veure amb tot el que es preocupa la gent que està vinculada al món del periodisme o que van pel carrer i han pujat la llum.
No, a part d'això, sí, ja t'entenc. No, em preocupa... dues coses, però que van lligades. Una que és el futur, em preocupa el futur.
Això sembla que coincideixes amb molta gent, eh?
Sí, meu i de... no només meu, sinó de tothom.
Mm.
I em preocupen les generacions de la meva època, diguem, dels 90, diguem.
Sí.
Que doncs, sumat a una crisi que és molt més que una crisi econòmica,
sí,
doncs es veu perduda... Mira, ja sabem que, per exemple, els nostres pares o avis van tenir, evidentment, una infància molt més dura que la que he tingut jo, no?
Mm.
Però tampoc per això doncs, hem de dir que la nostra és meravellosa. No ho és. Hi ha moltes oportunitats que haguéssim tingut fa... naixent, doncs, dels 80, per exemple, o abans, doncs que no tindrem per unes circumstàncies que no han depengut de nosaltres, no? I que jo m'he espavilat de molt jove, sola, m'he espavilat, però que jo no... Sí que em fa por el futur, però també sé que l'únic que ens pot salvar d'això és el treball.
Ja.
Treballar com un negre.
Per tant, una
això mica... és la gran lliçó que jo he pres.
Dedueixo que ets una mica guardiolenca, doncs.
Sí,
no?
Molt.
Senyores i senyors... Sí. Si la voleu conèixer millor o si voleu veure una mica de la feina que fa aquesta noia de pagès que continua vivint en plena natura, però que té aquestes inquietuds, aquests pensaments, que li preocupa el futur i que tira endavant una publicació digital que es diu precisament L'Endavant, aneu a aquella pàgina i coneixereu també una mica de la feina de Mariona Isern, que és la noia amb la que hem estat conversant aquests últims minuts. Mariona, de veritat, una abraçada ben forta.
Igualment, moltes gràcies.
I sana enveja de que puguis compaginar natura amb el món. D'acord?
Sí.
Que vagi molt bé, molta sort.
Molt
gràcies.
Bé, gràcies.
Adéu.
D'aquell instant esbrinarem què és el que motiva a una persona com Xavier Lujas, tècnic d'aquesta casa, a córrer, 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 vinga per la muntanya, córrer, noi, vinga.
La Generalitat t'informa que amb el web canalsalut.gencat.cat tu pots fer molt per tenir cura de la teva salut i de la d'aquells que t'envolten. Hi trobaràs informació rigorosa sobre les malalties més comunes, una guia pràctica per deixar de fumar, consells generals d'alimentació, el calendari de vacunació o propostes d'activitats físiques per a persones de totes les edats. També inclou un manual de primers auxilis, indicacions sobre què cal fer si tens una urgència i canals temàtics adreçats a ciutadans i a professionals. Consulta'ls a canalsalut.gencat.cat. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Gràcies al nou Pla Pibe, tens tota la gamma Kia amb l'última tecnologia a un preu difícil d'imaginar. Però durant els 10 dies de Kia, de l'11 al 22 de juny, podràs trobar descomptes addicionals impossibles de superar.
Kia, qualitat con 7 anys de garantia.
AR Motors, el teu concessionari Kia a Barcelona, al Maresme, a l'Hospitalet i al Baix Llobregat. AR Motors, Bones.
Super, la màgia de la música és Arcandú, el nou disc del Super 3. Emporta 13 noves cançons plenes de màgia. La seva música és la clau per ballar i cantar sense parar. Arcandú, el nou disc del Super 3. A la venda el 15 d'octubre amb La Vanguardia.
Divendres 30 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya, la 32a edició de la gala del Trofeu Campions de Mundo Deportivo, homenatge als clubs de Catalunya. Trofeu Campions, gala en la qual Mundo Deportivo vol retre un merescut homenatge a tots els clubs de Catalunya que han aconseguit pujar de categoria en la darrera temporada. Amb el patrocini de Vichy Catalán i el Corte Inglés.
Ai, filla, el genoll cada vegada em fa més mal. Vaig de metge en metge i no milloro.
Si busques el millor metge especialista, confia en Top Doctors. Top Doctors és l'únic web que selecciona per tu els millors metges per cada cas. Entra a Top Doctors i descobreix quin és el millor metge pel teu cas.
A RAC 1 No hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Aquesta és una entrevista motivada per la curiositat d'una persona que va de vegades pel carrer, per una ciutat com Barcelona, i es creu amb gent que va corrent, vestida d'una manera determinada, que veus que estan suant la cansalada, que si poguessin s'ho estalvarien, però que no, ells han decidit que han de córrer cada dia. Això per una banda, cosa que em sembla molt lluable, que algú es vulgui cuidar i que corrent doncs pensi que li va bé. Però hi ha un segon estadi que és superior en aquest, del de la persona, que és ja... que jo crec que frega el repte personal. De fet, ja com un mes, o potser una mica més i tot, que vaig sentir a Xavi Alujas, a l'Ultrasports d'aquesta casa. Xavi Alujas, segur que el coneixeu tots, ara diré una cosa que ell no suporta. Què tal, com estàs? Hola.
Hola, què tal?
Vaig sentir a Xavi Alujas que havia fet una prova que es diu Ultra Pirineu, en la que narrava que en un moment de la cursa, no sé si s'ha de dir cursa, prova, com ho hauríem de dir?
Sí, una prova atlètica, d'ultra resistència.
Va reconèixer que, hosti, que gairebé no sentia les cames i que li costava molt tirar endavant perquè hi havia un genoll que se li havia trastocat una mica. Xavi Alujas fa molts anys que treballa en aquesta casa, fa molts anys que el conec, i quan el vaig conèixer sí que notava un esperit allò de tio sa i les coses així, però jo ignorava que... No sé si llavors ja ens van conèixer, potser fa uns 10 anys ja gairebé, no?
Sí, des del 2006.
Si ja corries o no?
No.
No. I aleshores, al cap d'uns anys, vaig veure que sí que tenia aquesta cosa de córrer, no? Però no de córrer així, de runner, de fashion victim o del que sigui, sinó de córrer de veritat, estil Kilian Jornet, per dir-ho d'alguna manera, no?
Això ara.
Sí, però l'estil que tu t'anava a córrer per la muntanya i...
Sí.
I aleshores, per curiositat, per saber què és el que porta una persona a córrer d'aquesta manera i enfrontar-se a reptes com aquests, vaig dir, Alujas, hem de parlar un dia perquè es descobreixis a gent com jo, i suposo que no sóc l'únic, que ignora quina és la gràcia de posar-se a córrer i arribar a forçar tant la màquina com que hi hagi un moment que dius, hosti, que malament estic, però fot-li, no? Segur que hi ha moltes coses a la vida en què ens trobem una situació així, i tirem endavant igual, no? Però dic, per curiositat. Bé, doncs anem a pams, Xavi Alujas. Quan vas descobrir que tenies la necessitat de córrer?
Bé, si no recordo malament, va ser cap al 2010 que, bueno, m'apropava perillosament als 30 anys i, clar, pesava 94 quilos, feia 2 anys que havia deixat de fumar.
Tu fumaves abans?
Jo fumava. Havíem compartit cigarros aquí...
Sí.
A baix i aquí a les escales. Sopava malament, perquè feia el torn de nit amb els esports.
Sí.
I llavors sopava malament, baixava aquí al Corte Inglés i no comprava sempre el més adient. I, bueno, vaig començar a inflar, vaig començar a guanyar quilos, fins que va haver-hi un dia que ja... L'any 2008 vaig deixar de fumar i el moment que vaig pensar, el dia que m'independitzi, que me'n vagi a viure amb la meva parella, doncs intentaré fer algú d'esport i cuidar-me. Dic, perquè yeah. No hi ha res pitjor que el sedentarisme, la mala alimentació i no fer gens d'esport. Llavors, el 2010 vaig poder-me independitzar. Al cap d'uns mesos vaig començar, després d'uns mesos, que si començo o no començo, vaig començar a trotar. Sí, vaig començar a trotar una miqueta, amb resultats nefastos, perquè evidentment no aguantava ni 100 metres corrent. Això és així. No vaig començar, o sigui, no aguantava ni 100 metres. Arribar a fer el primer quilòmetre potser vaig trigar 15 dies, ben bon.
Ja. Yeah. Esclar, aleshores, bé, ja tenint la motivació és mantenir el cos en forma.
I anar perdent algun quilet.
I anar perdent algun quilet.
Perquè, clar, la meva família, doncs, venim de problemes, doncs, de sucre, de tensió. Bé. Llavors, clar, penses, amb aquests antepassats, més val no...
Clar, i aquí hi havia un altre...
No tentar la sort.
Aquí hi havia un altre dubte de curiós, eh? Insisteixo que jo, si... Que tothom faci el que vulgui, sempre quan no toquen els altres, segons com. Però, aleshores, la pregunta és, va, tu et poses a córrer i quina garantia tens que aquell és d'esport o l'exercici que t'anirà bé? És a dir, tu vas anar a algun metge i dir, escolti'm, jo si em poso a córrer, com tinc el cos jo per córrer? Perquè, clar, hi ha molta gent que la veus que es posa a córrer. Jo n'he vist una... fa ja uns mesos, que anava pel carrer amb les mans a l'alçada del nas, corrent així. Sembla com si va dir sardanes, però anava corrent només, no? O era una mica allò Velociraptor, no? Segons també. I no entenia, però... És a dir, no vas intentar trobar una garantia de que aquell era l'esport que se deia per el teu, la teva situació?
Llegint, bueno, això també de vegades el que diuen, no? Corres l'esport... a part de la natació, més, en el qual pots aprimar-te una mica més ràpid. Bé. Més que res, perquè és en el que en el primer puges pulsacions, llavors pots començar a cremar més greix de forma més ràpida. Sense anar al gimnàs, eh?
Sí,
pots anar al gimnàs, pots fer spinning, pots fer... Ara hi ha zumba, pots... Avui en dia hi ha molt tipus d'esports per poder cremar greix de forma una mica accelerada. Evidentment, això ha d'anar acompanyat d'una dieta. Clar, no vaig fer cap dieta. Simplement vaig deixar de menjar coses...
Porqueria.
Porqueria, menjar porqueria. Sí, és a dir, fregits, els snacks...
Compte que hi ha fregits que són molt bons, eh?
Sí, sí, però no estic parlant, sants, estic parlant dels fregits que no són tan bons, ja, fets amb 2 litres d'oli, eh? Sí. Els snacks, el menjar fora d'hores, els embotits... Avui en dia menjo embotit i menjo de tot, però sempre intentant controlar una miqueta el que menges. I llavors, simplement deixant de banda aquest menjar i sortint 3 dies a la setmana, res, llavors era, corria 10 minuts, no aguantava més.
Yeah.
No aguantava més. Vaig començar a perdre quilos bastant ràpids.
Però aleshores, a Lujas, tu arriba un punt en què t'aprimes el que creies que t'havies d'aprimar.
Sí.
Però tu continues corrent.
Perquè llavors ja estàs enganxat.
Ah,
aquí ve el
punt
que...
Això enganxa, sí.
Això enganxa perquè et dones compte que de forma bastant ràpida, molt més de la que la gent es pensa, veus que cada dia aguantes una mica més. Veus que cada dia vas una mica més ràpid. Llavors et compres que si un... O amb el mòbil, amb alguna aplicació de mòbil, per veure quina distància has fet, en quant de temps ho has fet... Et dones compte que cada dia ho fas una mica més ràpid, que aguantes a la mateixa velocitat, aguantes una mica més de distància, i el problema ve, la droga ve, en el moment que fas la teva primera cursa. De 5 quilòmetres, una cursa popular, la de Terrassa, jo vivia abans a Terrassa, m'apunto a la cursa popular de Terrassa, al cap de 3-4 mesos després de començar el primer dia a sortir a córrer. Clar, veus aquella gentada, aquella munió, gent superpreparada, dius, bueno, jo vaig aquí a passar-m'ho bé, perquè és una festa popular.
Yeah.
Clar, fas la cursa, t'enganxa, perquè en el meu cas a mi em va agradar molt, i llavors la vaig disfrutar, perquè era la primera cursa, et poses un dorsal per primer cop, i llavors ja estàs pensant, quan arribes, quan és la propera cursa a la qual et pots apuntar per intentar-te superar. Aquí, evidentment, suposo que hi ha molta gent que deu sentir aquesta mateixa sensació, no? Quan arribes a la meta, dius, bueno, i quan és la propera?
Però aleshores, tu parlaves de droga, ara. De que això, de fet, és com una droga, segons deies tu. És una droga més psicològica que física o més física que psicològica? Ho dic perquè pot ser, i de fet hi ha gent que comenta, no, és que si no corro, aleshores el meu cos no està bé, ja. És a dir, de quina manera el cos et demana això de dir, no, has de seguir i cada vegada t'has d'apretar més, o és un efecte més psicològic el que té aquest
jo
tipus
crec que,
de...
Jo crec que en el principi, quan vaig començar, sí que és una droga... O sigui, és psicològic en el moment que a vegades et fa mandra sortir, surts, i a partir dels 10-15 minuts és quan realment t'ho passes bé i arribes a casa amb una sensació d'eufòria. Sí que és veritat que les cames es troben molt millor, tu et sents molt millor, te vas a treballar amb una altra actitud. Els dies, o alguns dies que no surts a córrer perquè plou, perquè no tens ganes, perquè has sortit a córrer el dia abans i llavors has corregut, has apretat una mica més en l'entrenament i no surts, de vegades sí que et notes, ostres, hagués necessitat sortir a córrer, però no ho fas per a vegades per evitar lesions. Vull dir, m'entreno jo, corro jo, i a vegades et coneixes les cames. I una cosa és que tu tinguis la necessitat, que el cos et demani sortir encara que sigui mitja hora, i de vegades dius, no surto, no sigui que et carreguis massa i vinguin lesions.
Clar, tu en principi et poses a córrer per salut, i al final decideixes que de vegades no surts per salut.
Per
també,
salut.
Clar, aleshores aquí a mi se'm crea una confusió. Després parlarem també de quina relació es manté amb la parella en la que convius si aquesta no corre. O sigui, clar, perquè aleshores ha de ser complicat, segons com també. Però val, et poses a córrer per salut i resulta que arriba un punt en què fins i tot agafes una mica de por de dir, hòstia, a veure si em trencaré, a veure si agafaré fer alguna lesió o alguna cosa així.
Clar, perquè
aleshores, aquí... a mi qui se'm planteja el problema de dir, doncs, per què ho fas? Si, o sigui, si implica risc de lesió, és... més enllà de la dependència que vull tenir de l'esforç, de que el cos doncs, reacciona positivament o eufòricament, dius, home, doncs es podria regular millor d'una altra manera, vull dir, potser també podries cremar caminant ràpid.
També és una bona forma de caminar ràpid. Hi ha molta gent que utilitza el fet de sortir mitja hora cada dia, a més els metges és el que recomanen. Si surts mitja hora cada dia a un ritme viu, ja és bo per cremar unes calories que són les que sempre et sobren.
Però és que com ho fa el Rajoy, hòstia, fa cosa. Fa el mateix que fa el Rajoy, de vegades. Però, en fi, digues, digues.
I llavors, doncs, el problema ve en el moment que et vas posant reptes. Perquè en el moment que comences aquesta cursa de 5, això era el mes de finals de juny del 2010, després ja l'octubre ja fas la primera cursa de 10 quilòmetres a Sabadell... Després ja fas la cursa... Vas sumant. Fins que arriba un punt que fas la primera mitja marató a l'any següent, la de Barcelona. Vas fent curses de 10. I arriba un moment que fas, al cap de 2 anys, la marató de Barcelona. És a dir, no és que sí que és veritat que necessites córrer més, el cos et demana més que res, perquè si abans sorties 10 minuts i en tenies més que suficient perquè arribaves a casa ofegat, dia a dia, amb entrenament... sortint 10 minuts els fas sense donar-te en compte. Llavors dius, ostres, si puc aguantar 20, puc aguantar 30, puc aguantar 40 minuts.
I això té límit o no?
És la pregunta. Ah. És la pregunta. Té límit? El límit, jo crec que hi ha... Pot haver un límit físic, pot haver un límit psicològic, pot haver un límit familiar. Cadascú es posa el límit on el vol posar.
Bueno, on te'l posen de vegades, també, no?
Clar, és a dir...
Escolta, hi ha gent, si tu corres, jo navego.
Hi ha gent que físicament no pot fer més de X quilòmetres, X hores. Hi ha gent que psicològicament no està preparat per córrer més de X temps. I de vegades, familiarment, també t'has de posar un límit. Has de posar prioritat. Keep on running.
Parlàvem de si era una droga que afectava psicològicament o físicament. Tu notes que has canviat tu en el teu comportament, en la teva manera de veure la vida, en la teva manera de funcionar cada dia a partir de que corres? És a dir, què ha canviat de la Lujas des de que d'aquests últims 5 anys s'ha posat a córrer a la brava, diguéssim, i a la Lujas que abans doncs, menjava això, menjar precuinat, i feia, fumava i feia tot això. Més enllà de la millora física, eh?
Potser el que notes és una mica més d'optimisme, una mica més de... quan les coses es posen complicades, de saber... no enfonsar-te a la primera, de superació, a vegades en temes més personals o inclús professionals. Quan la cosa es complica, doncs saps afrontar situacions que en altres moments doncs t'haguessis atabalat molt més, se t'haguessis fet una muntanya. És a dir, sí que és veritat que he canviat en aquest sentit. Abans un problema era un gran problema. Yeah. I ara un problema pot ser a casa, pot ser a la feina, pot ser familiar. Bueno, el saps gestionar una mica més.
Però això és pel pas del temps? Per l'edat? O realment creus que hi ha un percentatge molt elevat del fet de córrer que ha influït en aquest canvi d'actitud?
No és el fet de córrer, sinó és el fet de superar-se. És el fet de et poses un repte i entrenant i esforçant-te el superes. És a dir, poses la banya, no? És a dir, tu veus un objectiu, a llarg plaç o a curt plaç, t'entrenes, treballes per això i el superes i acabes content. Llavors penses, o sigui, amb feina i dedicació les coses es poden complir. Llavors, quan tu veus a vegades un problema, veus... és que poden haver-hi mil exemples, a casa, aquí a la feina, gestiones molt millor, de vegades, el dia a dia.
És una autoajuda, molt econòmica, no? Pel que veig, poses a córrer i ja està.
No és posar-se simplement a córrer a la torera, sinó sí que és posar-se a córrer amb algun objectiu que tu tinguis, que tu li vulguis posar. És a dir, jo crec que la gent que es posa a córrer, és una opinió personal, La gent que es posa a córrer sense cap mena d'objectiu es pot enganxar. El que passa que potser a la llarga acabarà desmotivant-lo. És a dir, per què corres? Per aprimar-te? Molt bé. Arriba un punt que si t'aprimes i no fas res més, ho deixaràs. Si el teu objectiu és, em vull preparar per la cursa dels nassos de cap d'any, vale, doncs entrenes per fer aquesta cursa. O vull fer la cursa popular de Barcelona, doncs et prepares per fer aquesta cursa. Qualsevol cosa, qualsevol motiu, ja farà que t'aixequis al matí, o els que surten a la tarda, o els que surten al migdia, hi ha gent que surt a les 12 de la nit a entrenar pel tema de la família. Llavors, surts amb una motivació. Hi ha gent que surt a les 12 de la nit a córrer perquè és l'únic moment que tens per sortir una hora. Vull dir, hi ha gent que surt quan pot. I llavors, el fet és tenir aquest petit...
Hi ha qui surt de copes, també, vol dir.
També. Que tinguis aquest objectiu. Llavors, el fet de tenir aquest petit objectiu és el que et motiva perquè tu puguis anar... puguis sortir i puguis aixecar-te cada matí pensant, bueno, doncs ara surto mitja hora, surto una horeta, depèn en cadascú, i després doncs afrontes el dia amb una altra energia. O sigui, jo ho noto.
Es podria dir que la gent que corre són vigorèxics, tots, o un elevat percentatge, allò que en diuen vigorèxics, que tenen dependència d'això, de fer exercici cada dia per veure's en forma, en vigor...
Jo no crec que sigui tant el deu haver-hi de tot, eh? Jo no crec que sigui tant el fet de ser vigorèxics, eh? Jo crec que és més el fet de voler complir els seus objectius. Realment, i això ho dic per experiència personal, no, la gent que es posa un límit, jo crec que aquest límit es pot superar. I això s'ha parlat molt i hi ha molts llibres que parlen d'això, eh? Però jo he pogut comprovar que de no sortir mai a córrer, de feia molts anys que no feia esport, de no poder aguantar ni 100 metres corrent, he sigut capaç de córrer durant més de 16 hores. Córrer per la muntanya o caminar moltes hores per la muntanya i estar-me moltes hores, inclús que em caigui la nit, anar amb el frontal. Jo tot això fa anys, m'era impossible. Llavors, clar, que algú et digui, jo això sóc incapaç de fer-ho. No. A mi ara mateix no m'entra al cap que algú em pugui dir, és que jo no ho podré fer mai. No. Yeah. O sigui, no dic córrer, eh? Qualsevol cosa a la vida. No, jo això és impossible que ho pugui fer.
Yeah.
No. Pots fer-ho. O sigui, una cosa que jo era impensable de fer, he sigut capaç de fer-ho. I no sóc res diferent a la resta. I la gent que em coneix ho sap.
Dona una mica de sensació, una mica com de religió, segons com, també, no?
Sí.
Podria donar. Bé, escolta'm, en quin moment fas el salt? Tu vas començar corrent per prop de casa teva, però en quin moment dius, me'n vaig al Pirineu i tot això? Perquè, a veure, córrer per la Diagonal, per exemple, jo crec que implica un risc als semàfors o... no sé si, i tot el que va respirant mentre es corres. Però clar, és molt diferent. Jo crec que córrer per una muntanya a tota castanya, com veig que correu alguns que us dediqueu al tema, inclús de forma no professional, perquè jo entenc que, no sé, Kilian Jornet, doncs ja és això, es dedica a això, és una competició, és una professió gairebé, que li funciona molt bé, però clar, una persona que de fet no té aquesta professió, clar, de cop arriba i diu, doncs, on vaig a fer això, l'altre Pirineu...
És tot una gran progressió d'anys, o sigui, ara porto 5 anys corrents, i vaig, els dos primers, 2 anys i escaig, no vaig trepitjar la muntanya, només corria per asfalt, per Terrassa, que és on vivia abans, i llavors vaig arribar a fer el meu somni, al cap d'un any i pico de començar, que ja corria, vaig fer la primera mitja marató de Barcelona, vaig pensar, si he fet una mitja marató, d'aquí un any, amb entrenament, podré fer la marató de Barcelona. Bueno, aquell any, sense fer el boig, tot és molt progressiu, perquè si no és quan venen les lesions, t'informes, llegeixes, sempre doncs, hi ha blogs d'entrenadors... Sempre m'ha agradat entrenar-me a mi, em vaig apuntant sempre el que vaig entrenant, el temps que surto a córrer, sempre tinc una llista... I jo
és una obsessió? És una obsessió?
No. Pot arribar a ser una obsessió, i en alguns moments sí que et diré que m'he arribat a obsessionar. El que passa que jo crec que ara... em controlo bastant. I en el moment que veig que només penses en això... que només penses a... estàs acabant de córrer i estàs pensant en el proper entrenament, llavors és quan necessites frenar.
Yeah.
És a dir, llavors passa a ser obsessiu i és quan t'oblides de la resta. T'oblides de les altres prioritats. Perquè, evidentment, com que no visc d'això, ho faig simplement perquè m'agrada, perquè disfruto, no et pots oblidar-te de la família, no pots oblidar-te de la feina, i llavors córrer és fatal... perquè portes problemes a la família, llavors no rendeixes a la feina, vens molt més... Si en canvi de venir motivat amb energia a la feina, vens cansat i vens desconnectat, llavors això passa quan passa a ser una obsessió. Llavors hi ha hagut alguns moments en aquests últims anys que sí que ha arribat a ser un punt obsessiu. El que passa que ara tenim clar què vols, on vols arribar, tenim clar... els dies que surts a entrenar, no passar-te d'hores.
És una qüestió de disciplina.
Sí, llavors et vas controlant.
És una qüestió de disciplina, sí. I d'ambició, també. Ambició no és superar reptes, no?
Clar, tu has de saber on pots arribar. Yeah. És a dir, una persona que... Si al cap d'un any de començar a córrer vaig fer la primera mitja marató, jo sabia que podia fer la mitja marató. No pots dir al cap d'un any de començar a córrer vull fer la marató. Ha de ser molt progressiu.
Tu no em pateix quan tu te'n vas a córrer dient, hosti, perquè vas amb el mòbil a sobre...
Sí. Ara mateix, al costat de casa, a Sabadell, surto i al costat de casa ja tinc el bosc. Llavors, normalment, quan surto pel bosc, sempre hi ha gent caminant, que es treu els gossos a passejar, o troba gent corrents, o troba gent caminant. Llavors, quan surto a prop de casa, normalment no surto amb el mòbil. Vaig només amb les claus, o porto una ampolleta d'aigua... Si surto els caps de setmana, que sí que surts 2-3 hores, depenent del dia, depenent del cap de setmana, depenent si s'apropa més una cursa o no, llavors sí que surts amb un material mínim. Doncs pots portar un paravent, pots portar el mòbil, portes aigua, més aigua de la normal, portes sempre doncs, alguna cosa de menjar. Llavors, intento alguns dies, si faig alguna cosa, surts a uns camins... més o menys diferents als habituals, avisar sobretot a la meva dona, no? Escolta, mira...
Traçat.
Sí, li ensenyo el mapa, vull sortir per aquí, més que res, perquè no m'ha passat mai res, toquem fusta. Però si passa...
Però deu ser aconsellable fer-ho així, no?
Sí.
Crec jo.
Sí, sí. I sobretot quan vas sol. La majoria de dies surto sol. M'agrada molt sortir sol.
És que dona la sensació d'això, que és un esport bastant solitari.
Hi ha gent, em trobo gent, a vegades van 2-3, van en grup, i algun dia he sortit en grup, hi ha molts dies que he sortit amb algun amic, amb algun conegut, i t'ho passes molt bé. Però la majoria de dies gaudeixo també sortint sol. Vull dir, és el moment que tens per pensar, tens per trobar-te a vegades a tu mateix, per gaudir, parar on vulguis, si trobes... unes vistes, doncs pares un moment...
I aleshores, per mantenir el repte, desconteu el temps que esteu aturats?
No,
en cas que hagueu de fer...
Quan estàs entrenant.
Que hagueu d'orinar o de, d'alguna cosa així, ho desconteu?
No. Quan estàs entrenant, sí que et poses el rellotge per marcar una mica el trajecte que has fet.
Això?
En competició, a vegades... això és curiós, perquè jo en les competicions, normalment, i sobretot les que són de llarga distància, intentes... aprofito les curses per descobrir nous jocs, noves serres, noves muntanyes, que igual entrenant no hi aniria. Mm. Simplement perquè sóc un dropo i gaudeixo... Home. I gaudeixo de sortir a córrer a prop de casa. Llavors, com que visc a Sabadell, doncs me'n vaig fins a Matadepera, que estàs en 10 minuts, surts per la Mola, surts pel Montcau, surts per l'Ubac, i aprofites més el temps, més que res, perquè així també, el que dèiem, pots estar amb la família. Vull dir, hi ha gent que agafa el cotxe un dissabte, un diumenge, se'n va a les 4 del matí, 4 i mitja del matí, pugen fins a Ribes, o se'n van fins a Bagà, fan 4 o 5 hores de muntanya i després tornen, bueno, estàs tot el dia gairebé fora de casa. I la forma d'aprofitar i poder veure la família i estar els matins amb la família també és intentar aixecar-te una mica més d'hora, agafar el cotxe, 10 minuts de cotxe, estàs un parell o tres d'horetes i tornes. I llavors a les 11 del matí, 11 i mitja, estàs a casa.
I si poguessis, te dedicaries professionalment? Això, de tocar botons aquí a la ràdio i diries, nens, jo ara corre.
Sincerament, físicament ni ho estic ni ho estaré mai preparat per ser professional. És a dir, això és... Això he posat a límits. Un professional porta molts més anys d'avantatge que jo. És com preguntar-li o que em preguntessis, escolta, tu vols jugar a primera divisió de futbol? No. Els jugadors que venen entrenats molt més anys que jo. Clar, jo porto 5 anys corrent. Mm. Llavors, quan jo tingui 15 anys d'experiència, els que venen ja em portaran, sempre em portaran més que tu.
Home,
i
sobretot
per edat i físicament aquesta gent, doncs, per feina igual s'hi poden dedicar més hores. Tampoc el meu objectiu amb el tema de sortir per la muntanya és gaudir. No que sigui el que dèiem, no, és una obsessió o dedicar la gent, aquesta gent, els professionals normalment entrenen matí i tarda, fan doble sessió, passen un munt d'hores al llarg de la setmana entrenant, tenen els seus entrenadors o tenen el seu entrenador, tenen un mínim equip al seu voltant, tenen assessors pues, de nutrició. Bueno, jo simplement vaig pel meu aire i gaudeixo. Simplement gaudeixo.
Escolta, que no escolti la teva parella, es lliga molt?
No, personalment no.
Però en l'ambient veus allò les maratons...
És un ambient bastant masculí, eh?
Sí?
Sí, encara és bastant... S'ha de reconèixer que les dones que corren són molt bones, i en l'ultra distància, és a dir, les curses llargues de més de marató, inclús de maratons, hauries de veure com corren. O sigui, les baixades és al·lucinant. Adelanten i corren molt. I cada vegada estan més preparades. Però jo crec que encara de 300 participants, 250, 270 són homes, encara. Lligar-se lliga poc.
La cosa va així de moment, però vaja, jo cada dia veig més dones que es dediquen a l'última
corra. Parlo de muntanya, igual potser sí que per ciutat...
No, i per muntanya també, de vegades, veig algú que...
De 2 o 3 hores que surto per la muntanya, et trobes una dona i trobes... 15 o 20 homes, eh? Vaja. La proporció.
El que més t'agrada quan has acabat de córrer? A part de dutxar, o sigui, després de dutxar-te, després de la...
Esmorzar bé.
Esmorzar bé.
Sí. Un batut de fruita o un bon bol de llet amb cereals i un plàtan. A vegades un paio de llesques de pa amb Nutella, amb un suc de taronja, vinga, el cafè...
És que no s'estan de res, clar, corren i després poden menjar de tot.
Que m'ho mengi tot el mateix dia, no, però vull dir, aquest seria el menú de l'esmorzar després d'arribar. El que ho deixo molt.
Natural, perquè has cremat bastant, diria jo.
Sí.
Ja, i a més, matí, nit...
Al matí gaudeixes molt perquè veus el camí, veus les vistes, que és una de les màgies de, pel qual m'agrada la muntanya. A la nit és màgic. A la nit et trobes a tu mateix.
Escolta, felicitats per la teva constància, disciplina i rigor a l'hora de posar-te a córrer.
Moltes
I
gràcies,
també per fer-ho també com ho fas a la versió cada dia.
Moltes gràcies. Gràcies.
A RAC 1 No hi som per festes amb Jordi Beltrán.